Bon dia, passen 5 minuts de la una del migdia, moment en què comencem aquí la sintonia de Ràdio Falset, al 107.6 de la freqüència modulada, i també si ens esteu sentint a través d'internet, aquesta hora del vermut, l'hora en què comentem, parlem de les notícies de la nostra comarca i també d'aquelles qüestions d'actualitat que, tot i que sobresurtin, doncs tenen afectació al Priorat. Avui volem centrar bona part d'aquesta tertúlia, a no ser que des de casa també ens aporteu altres qüestions, a parlar de la selectivitat. Aquesta setmana s'ha comentat molt i moltíssim la selectivitat, sobretot pels errors en diversos exàmens, especialment en el que fa referència al de matemàtiques pures, en què es veu que una lletra havia de ser una Z i va sortir una X, i això va portar doncs força problemes, molts nervis, perquè la selectivitat no és, podríem dir, un examen normal, sinó que aquells que la fan o l'han fet, doncs sabem que ens hi juguem bona part de les perspectives de futur. En parlarem amb dos alumnes que l'han fet, però també tenim en aquest estudi de Ràdio Falset a l'Agustí Massip, bon dia.
Bon dia.
I al Miquel Jardí, bon dia.
Hola, bon dia.
Per comentar aquesta circumstància que es va donar el passat dimecres. Però primer ficamos una mica amb antecedents. Hem d'agrair la presència avui tant del Gerard Sánchez com del Víctor Bobis. Bon dia als dos.
Bon dia.
Col·laboradors d'aquesta casa i que aquesta setmana han estat una mica ocupats fent aquest examen de selectivitat. I els dos, si no tinc mal entès, es vau trobar amb l'examen de matemàtiques pures, amb aquest problema. Era el primer de l'examen?
Sí.
Era el primer de l'examen.
On hi havia una errada i que en alguns tribunals es va avisar relativament ràpid i es va donar més temps, en alguns no, això ja en parlarem. A mi el que m'agradaria que m'expliquéssiu, ja hem sentit opinions diverses i alguns testimonis, però a mi m'agradaria que des de la nostra comarca, des de l'institut de casa, podríem dir, des de l'institut privat, a mi m'expliquéssiu com vau viure aquesta situació. Arribes a l'examen de selectivitat, molt important per de cara a saber què faràs en el proper setembre i una miqueta més enllà, i et trobes amb aquesta errada.
Sí, bueno, l'errada era el primer exercici, era un sistema de tres equacions i una incògnita estava mal plantejada. Tenia resolució igualment, però era bastant complexa i l'exercici era tres vegades més llarg, potser. I quan portàvem un quart d'hora d'examen, més o menys, va entrar un senyor d'allà, un professor, i ens va explicar l'errada i no ens va deixar, va dir que en principi no tindríem més temps per fer l'examen. Perquè, per exemple, ahir a La Vanguardia, l'article que hi havia sobre això, deia que ens van deixar un quart d'hora més, i això és fals, no ens van deixar...
Cap. Hi va haver tribunals que sí, hi va haver tribunals que no, repassant una mica la premsa d'ahir, sortia que en alguns llocs sí, alguns allò, si voleu, després ja entrem en això, perquè també posen en situació de superioritat alguns alumnes respecte d'altres. Mm. Però ens centrem en aquest dimecres a última hora ja, havíem passat el dimarts, que és el primer dia, havíem passat tots els exàmens del dimecres i arribem al de matemàtiques.
Sí.
I hi trobem aquesta errada. Uh-huh. I arriba un senyor un quart d'hora després d'haver començat, l'examen dura una hora i mitja, si no tinc mal entès.
Sí, una hora i mitja.
I us diu que hi ha l'errada i que no tindrem més temps. Quines cares vau... Bueno, com s'ho vau prendre vosaltres i quines cares vau veure al vostre voltant?
Jo, de primeres, vaig veure les cares del voltant, tot eren esbufecs, cares de derrota, perquè clar, ja portàvem una estoneta i molta gent pues, segurament no, només havia fet el primer exercici, que era el que estava malament. Jo vaig viure, la veritat és que amb bastant d'optimisme, o sigui, primer pessimisme, perquè ens van dir allò i em vaig quedar, com pot ser això? No pot ser veritat. I no res, em vaig posar a mirar-ho i resulta que casualment, molt casualment, de primeres, ja ho havia fet bé.
Molt casualment.
O sigui, si l'haguessin corregit tal com estava allí, hauria estat malament. Però com que van canviar, resulta que estava bé. Em donaven totes les lletres que m'havien de donar, doncs números magos, la veritat. Números rodonets.
1, 2 i 3 era la resposta.
I de primeres ja em va donar això i dic, ostres, mira que bé, tu. Mm-hmm. I no res. Després va tocar seguir.
I tu, Gerard?
Jo, també vaig tindre sort, i no perquè hagués fet això, sinó perquè vaig començar per l'exercici 2. I no em va prendre temps, però lo normal era que comencessis per l'1 perquè realment era el més assequible de tot l'examen i el que veies que podies fer bé, i començaves per aquest i ja hi havies invertit aquell quart d'hora. És a dir, potser per un exercici que en 10 minuts un quart d'hora en tenies prou, va passar a ser de per mitja hora per culpa d'això. I clar, repercuteix als altres exercicis perquè no tens, bueno, tens roba un quart d'hora d'un altre exercici.
La gestió del temps.
A més hi ha un greuge comparatiu amb altres tribunals que van tindre el temps, aquest quart d'hora addicional. Clar, això, aquest greuge és bastant greuge, no? Bastant greu.
Sí, però això com pot passar, això? Com pot ser que uns tribunals donguin més
perquè, temps? Perquè clar, és un imprevist d'última hora que ningú sap, que cada tribunal resol a la seva manera. Hi ha tribunals més benevolents, diguem-ne, hi ha tribunals més
estrictes.
Bueno, però si reconeixen una errada, lo lògic, no cal ser ni benevolent ni d'altra manera. Lo lògic és que si reconeixen una errada donguin 10 minuts més o un quart d'hora. Això
sí, però
lògic,
però... ja sabem que el sentit comú no és el més comú dels sentits moltes vegades. Ah,
sí, ja.
No, tens raó, però clar, vull dir, penso que moltes vegades, és a dir, si el tribunal té un ordre de dir, mira, ha de durar una hora i mitja i s'ha de fer això, no som capaços de tenir una mica de cintura i segueixen estrictament les normes que els hi té marcades. Vull dir, bé, té aquestes coses, no? Evidentment. El que passa és que el problema està amb això, no? Amb el greuge comparatiu amb altres tribunals, i per tant la nota d'aquell tribunal, d'aquell alumne, pot influir molt perquè un passi al davant d'un altre amb segons quines
carreres. Exactament, per això ho dic.
I això sí que és greu, no?
Home, greu, i simplement l'opinió personal, que com a moderador intento donar poques vegades, és que estem parlant d'un examen molt important de cara al futur dels estudiants, i hi ha una errada a solucionar de diferents maneres i és greu, o sigui, no és greu, és que és molt greu el que ha passat, i sense algunes opinions doncs bandejant, dient que sí, es podia solucionar igualment o fins i tot crec que hi ha hagut veus de dient que l'examen doncs no era tan difícil, que si això després si voleu ni parlem, perquè aquí també
una cosa no treu l'altra, una cosa no treu l'altra, moltes vegades és si tapem un forat amb un pedaç, no? Bé, una cosa que sigui fàcil o no sigui fàcil, l'altra és que hi hagi errades o no hi hagi errades, i que l'altra és que aquestes errades a un tribunal solucionen d'una manera i l'altra solucionen d'una altra, no? Això sí que de fet, l'associació d'estudiants, crec jo, ha demanat la repetició de l'examen de matemàtica.
Sí.
Vull dir que, per tant, vol dir que la cosa està una miqueta caldejada.
A tot això, avui el diari era fer una enquesta i pregunta precisament això, si s'hauria de repetir la prova de matemàtiques amb errors de la selectivitat. I amb 323 vots, de moment guanya el percentatge de hauria decepcional amb un 42%, el no un 34% i el sí un 24%. Pregunta que feia el Gerard i el Víctor, s'hauria de repetir aquest examen?
Jo crec que opcional, perquè hi ha gent que li ha anat bé, però molt poca, però a causa dels errors, no pel nivell, perquè el nivell sí que és discutible, però només per aquesta causa dels errors i perquè no ha estat igual a tots els llocs, jo crec que s'hauria de repetir.
Víctor? Jo penso que hauria de ser opcional, perquè en el meu cas, com ja us he explicat, doncs em va anar bé. Em va sortir bé la jugada i la veritat és que vaig fer l'examen, vaig sortir prou content, va ser un dels exàmens dels que he sortit més content de la selectivitat. No sé, igual arribo allí, me donen la nota i em pego una plantofada com d'aquí allà, però...
A la selectivitat passa, passa.
I al revés també passa,
Sí. Hi ha sorpreses.
A mi em va donar... Aquest examen em va donar una bona sensació, em va donar, la veritat és que
amb
força seguretat...
Amb tot el que va passar, tu vas sortir...
Sí, força irós de la situació.
I content pel que veig.
Molt.
Jo també estic totalment d'acord amb el dret a decidir.
A veure, què passa? Jo penso que
decideixin si fan l'examen o si no el fan.
Algú ha de marcar, Miquel.
Bueno, però les persones que han fet l'examen i estan contents, no tenen per què tornar-lo a repetir. Ara, els que se veuen perjudicats, aquests sí que tenen dret a tornar-lo a demanar.
El que passa que després, bueno, és que a partir de l'errada ja difícilment la qüestió serà justícia. Perquè, clar, si opcionalment algú repeteix, tindrà un altre examen diferent. Serà més fàcil, serà més difícil...
Sí,
m'enteneu? Entrem en una dinàmica de justícia i injustícia que no s'acabarà mai, no? Vull dir, és complicat el tema, no? Vull dir, si és opcional, hi ha aquest perill, que l'examen sigui més fàcil i, per tant, la gent que el faci passarà al davant dels que ho han fet, encara que estiguin contents. Si no és opcional i és obligatori, la gent que ha sortit satisfeta com ell d'aquest examen, doncs dirà, això no hi ha dret, no? Que jo estic molt content i m'he sortit molt bé, no?
Sí, però pot haver molta gent perjudicada.
Evidentment, vull dir, però és que es prengui, la solució que es prengui en aquests moments és mala tela al teler, mala tela al teler.
I per molt que el Consell Interuniversitari digui que obre un expedient per aquests errors i que buscaran, analitzaran en detall el desenvolupament de les proves i un anàlisi dels processos d'elaboració i producció dels exàmens, a hores d'ara ja el mal ja està fet.
Bueno, però el que jo entenc, quan se fa un examen de matemàtica pura, com aquest, com és aquest cas, aquest examen, abans que arribi els alumnes, l'hauria de supervisar un mestre de matemàtiques, un professor de matemàtiques.
Sí, suposo que sí, segur. Fins i tot hi ha la supervisió i també compta amb la supervisió de l'IEC. Com
però clar, és a saber, a la millor de la persona que ha passat ha picat això, no és matemàtica.
Per això que hi ha d'haver una supervisió d'última hora, una vegada està impresa en paper, el professor de matemàtiques de l'Institut de Falset, o sigui, o el professor de matemàtiques de Mora, o de lluny sigui, han de donar als alumnes mirar que les preguntes estiguin ben formulades. Això tampoc és tan difícil.
Hi ha una comissió que fa això. A nivell de Catalunya, no?
Sí,
a nivell
però, de Falset, després d'estar imprès...
No ho sé, això ja no ho sé.
Ah, perquè si ho fan abans d'estar imprès i la persona que pica té una errada informàtica i després d'estar imprès ningú ho mira, ja està, sempre seguirem igual. Perquè el director general d'universitats va dir que cada any se repeteix això. Home, ho va dir. Clarament, com pot ser que això es repeteixi cada any? Això s'ha de repassar una vegada està imprès, una vegada es pot llegir i que saps que després l'última mà que toca és l'alumne. No és fàcil això, que a vegades...
Veurem si aquesta investigació té algun fruit. Recordem que tenim dos telèfons per participar en aquesta tertúlia, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135. Per tal d'avui, ens agradaria doncs, que si hi ha altres alumnes, altres nois i noies que el passat dimecres es van trobar amb aquest examen de matemàtiques pures, ens expliquin la seva experiència i si creuen que s'hauria de repetir aquesta prova de matemàtiques o no. Tornant al nivell de dificultat, la presidenta de... A veure si ho trobo... La presidenta de la Federació d'Entitats de l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya, FEMCAT, és una de les veus que ha dit que l'examen no era difícil. Però, curiosament, en aquest debat, ahir mateix, al diari Ara, també es llegia l'Empar Moliner que deia, en virtut del que li deia la seva parella, que és professor de matemàtiques, que era l'examen més difícil que s'havia plantejat des de que hi ha el nou sistema d'ensenyament.
Ahir vaig llegir a La Vanguardia que era l'examen de matemàtiques més difícil dels últims 15 anys de la selectivitat. Això ho ficava al diari, així, tal qual.
Bueno, però vosaltres què opineu? Ho era o no?
Jo crec que és de tots els exàmens que hem anat fent com a preparació de la selectivitat, que són els dels anys anteriors, jo crec que aquest era el més difícil, però amb diferència.
Jo penso que és una qüestió molt relativa, depèn del nivell que tu tinguis, perquè pot ser que a una persona li pugui semblar molt fàcil i hi ha altres persones que li pugui costar més. No sé, depèn de la persona. Depèn de com t'hagis preparat.
No, estic d'acord amb tu. Jo penso que això de fàcil o difícil és molt subjectiu. No hi ha un barem per dir quina pregunta és fàcil o és difícil. Perquè, clar, què és fàcil o és difícil? Per un nen de primària, fer una matemàtica, això és superdifícil. Clar, vull dir, qui marca el mínim, el màxim d'una prova de selectivitat? Clar, que una persona que arriba a la selectivitat ha d'estar preparada ja amb tot el temari de batxiller. És a dir, no pot sortir res que no hagi sortit el temari de batxiller. Per tant, si totes les proves de selectivitat estan a partir del que surt de batxiller, poden ser fàcils o difícils o fàcils, però sempre estan dins del temari de batxiller, que teòricament s'ha donat. Teòricament.
Sí, però suposo que tu, Agustí, com a professor que ets, si tu prepares exàmens, tu ho saps com a professor, si una pregunta la pots fer més senzilla, amb una resposta més ràpida, o recargolar la pregunta perquè sigui més difícil.
Evidentment, però jo repeteixo, jo penso que l'acceptivitat, ens agradi o no ens agradi, és la que és i està com està, vull dir, això que després també podríem discutir si s'ha de fer o no s'ha de fer i totes aquestes coses, no? Però jo penso que és una prova important, perquè marca, com deia abans el Jordi començament del programa, no? Marca una miqueta el futur de professional o personal de la persona. Per tant, allí s'hi juga bastant, bastant, per no dir molt. Clar que també, per altra banda, vale, si tu has fet un batxiller com Déu mana, a la ciutat no és gens fàcil, gens difícil, tampoc. Evidentment. Però clar, això depèn també de cadascú, és la preparació, l'ànim amb què hi va, etc. Hi ha molts factors en un examen de ciutat. Per exemple, això, no? Això de l'errada aquesta, home, segurament que amb algú que anava molt ben preparat, nerviosament, mentalment, l'ha destrossat.
Sí, els nervis també influeixen clar, molt, per molt preparat.
Clar, evidentment, està molt ben preparat, però això, aquest fet puntual, i sobre les matemàtiques, que sempre estem parlant de precisió, doncs encara més, no? Vull dir, pot distorsionar molt els nervis d'algú, no?
Home, però que van haver llàgrimes i tot en algun tribunal. Jo sí, perquè ho entenc,
Afecta de diferent manera, depèn de la persona, perquè en part perquè te la pots ficar com a matèria comuna, que llavors fa mitjana amb totes les altres, o com a matèria específica, que llavors només puja, que és el meu cas, no em perjudicarà com a malament, no, que em deixarà de pujar un punt o un punt o el que sigués, i no m'ha perjudicat. Però la gent que ho tenia com a comuna i li feia mitjana, si els altres exàmens no li han anat de notable alt o si li han anat justets, el baixar tant amb aquesta assignatura igualment, doncs li significa suspendre la selectivitat.
O no arribar a la nota de tall.
O no arribar a la nota de tall. Que si realment aquest examen ha anat malament per a tothom, la nota de tall baixarà i tampoc serà un problema.
Clar, però vull dir, sí, però clar, si amb uns han deixat un quart d'hora més, aquest quart d'hora més
exacte
beneficiarà els que l'han deixat, no? Sí. És el que demà comencem abans.
Això també. Sí.
Mm-hmm. A part d'aquest error, també es veu que n'hi va haver una geografia d'un 4 que sobrava. O... És normal que passi això?
Jo...
De selectivitat sempre més o menys algun error, per desgràcia, va apareixent any sí any. Lo d'enguany jo crec que no s'havia vist mai. Però és normal que hi haguin tants errors?
No hauria de ser normal, però és que... No, és que ara estava pensant, per exemple, jo alguna vegada miro el canal 324 i vaig, que jo sé que vaig passar la franja
Cairó
de la informació escrita, i jo cada vegada veig més faltes d'ortografia, però terriblement està ple de faltes d'ortografia, penso. No hi ha ni cap corrector, jo penso que potser,
sí, sí que...
potser amb les retallades els han retirat els correctors de TV3, perquè jo de veritat m'esfereixo de veure la quantitat d'errades que fan a la franja sota del 324, jo no ho entenc. Abans, jo penso que abans no hi eren, ara hi són. No sé què passa, no? Vull dir, també jo penso que ho lligo amb això també, no? Una mica. Uh-huh. És a dir, que cada vegada més li donem poca importància a l'ortografia, per exemple, no? Uh-huh. Que seria un tema d'aquests temes que estrella, que surten sempre, no? I ens deixem anar amb el llenguatge, no? I qualsevol cosa és vàlida en el llenguatge, mentre ens entenguem, que a veure, que en el fons, si fóssim dos, bueno, és que el llenguatge és per això, per entendre'ns, per tant és igual, com parlem, és igual com escrivim, perquè l'objectiu final del llenguatge és comunicar-se, no? Uh-huh. Però clar, quan estem parlant d'estudis universitaris, això no val, això seria fer trampa, no? Apostar per aquí, s'ha de ser més curós amb les coses.
Uh-huh. Tenim la primera trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Hola, sóc la Montse Rofes.
Digue'm, Montse.
Vale, bueno, jo tot el que esteu parlant no he sentit massa bé, ara m'hi he col·locat, no? Tenia feina, però me toca molt directament tot això perquè resulta que el meu fill doncs ha anat a fer la selectivitat, no? I no tan sols hi ha hagut un error, només estan dient-ho de matemàtiques. Ell ha fet història de l'art i allí també hi ha hagut un error perquè ho va mirar i, bueno, pues, també hi ha una... Està bastant, eh? Mm-hmm. Jo no ho sé, jo quan m'ho va dir, diu, mira mare, és que ho va passar i diu, carai, diu, clar, diu, mos vam quedar en blanc perquè, bueno, era de veritat que està, dic, pues no. Jo no sé aquí si hi ha un equip de professors o un professor que abans d'imprimir o és un error d'impressió o és un error de que hi ha, no ho sé si hi ha algú que ho revisi tot això abans de passar-ho. Perquè els nois han estudiat, s'hi han deixat les pestanyes allí estudiant i, escolta, que arribi el moment de l'examen i te trobis una cosa que no saps per on va, perquè és un error d'ells, no dels nois, no sé jo això, si pot influir en la nota, no influir en la nota, ara com ho arreglen això? Perquè ha sigut un error
de l'examinador.
De l'examinador o l'examinador... l'examinador ja ha rebut l'examen d'aquella manera imprès. A veure, no, no ho sé, és una opinió que tinc, perquè doncs, bueno, no ha passat sol l'error aquest de matemàtiques, eh? Ha passat també a Història de l'Art i d'algun altre, no ho sé, però vull dir que ho dic perquè em toca directament, vale? Ja que esteu parlant d'això, doncs, bueno, donar la meva opinió de que no sé de quina manera s'ho han muntat.
Montse, jo abans he dit de revisar els exàmens que s'han de revisar una vegada estan impresos.
Impresos, sí.
No abans, perquè,
no abans, perquè, no,
després, sí. Perquè si hi ha una errada de transcripció, una persona que ha apretat malament la tecla, que se'n doni en compte abans que arribi els alumnes. I no esperar a fer els cents de mil.
No, és molt fàcil de cometre un error. Per exemple,
és que, això, que tu... Jo crec que això ho fan segur. Veure, ho fan
però
segur.
Bueno, s'ha de revisar està imprès, trobo jo, no?
Jo també estic segur que ho fan, però abans de que estigui imprès. Ho donen com a bo,
i
però la persona que imprimeix, com una impremta, canvien una lletra per una altra.
Veure,
està,
vull dir. Són persones i tothom ens equivoquem, però...
Si això ho mires...
Carai, això si equival a punts de nota que arriba, que no arriba, a veure què fa l'estudiant, no?
Si això una vegada estigués imprès, se repassés, això no passaria, però segur que no passaria.
Clar,
és seguríssim.
Hi ha llibres, de text impresos amb faltes, amb errades. Sí, errades. I segur que aquests llibres s'han revisat i s'han no sé què i s'han no sé quantos. I al final sempre surt alguna errada.
Sempre
surt encara ho entenc menys, tu.
Però això és així.
Però en el tema de l'Història de l'Art, no és allò una errada ortogràfica.
No, no, no.
És un
tema
de concepte, si no
t'ho entenc. És que, a veure, igual que en matemàtiques, és a dir, una Z és incògnita, vull dir, no fot no és una lletra, no és una lletra qualsevol, és una incògnita, evidentment, no és narrador ortogràfic això.
Jo dic el que vaig veure, que em va portar, i tenia que fer una descripció d'un quadre, i en vez de posar, no sé, el que tenien que posar, van posar que tenien que descriure a veure si aquell quadre era art.
Pertanyen a un període històric o alguna cosa.
A veure, són errors que dius, bueno, amb ells us pot pujar o baixar la nota, també. Només és això.
D'acord, doncs moltes gràcies, Montse, per sumar aquest nou error que ens havíem deixat. Havíem parlat del de matemàtiques, del de geografia, i també havíem de contar aquest d'història de l'art, que, repeteixo, crec que, igual que el de matemàtiques, té molt pes perquè no és un error ortogràfic, és un error conceptual.
Sí. El més fàcil és sempre donar culpa al corrector o donar la culpa al qui passa a màquina i al no sé què. No, a veure, aquí no estem parlant d'errades d'aquestes, estem parlant d'altres tipus d'errades. Per tant, bé.
Home, el que he dit abans l'Agustí d'un llibre, jo ho entenc que en un llibre hi pugui haver errades, perquè un llibre normalment ho repassa una persona i hi ha moltes fulles, però un examen, que són... Quantes preguntes van haver a l'examen?
El de matemàtiques era un full imprès per davant i per darrere. Sis preguntes.
Sis preguntes. Sis preguntes.
Sis preguntes n'havíem de respondre cinc.
Bueno, aquestes sis preguntes no em digueu que no és fàcil de trobar una errada. Perquè això no ho mirarà només un professor que té abans l'Agustí, això ho miraran diversos professors. I si no ho veu un, ho veuran altres, no fotem. Ara, després d'imprès, perquè si es don com a bo abans de l'imprès i a l'error tipogràfic, està, tornem a estar sempre igual.
Bueno, ara hem d'estar pendents com es soluciona aquesta qüestió i el pes dels errors en aquest examen de selectivitat. A nivell general, ja acabant amb aquesta qüestió, a nivell general, a part d'aquests errors, ha estat complicat, no ha estat complicat? Com l'heu viscut la selectivitat al complet aquests tres dies?
Jo crec que molt assequible, excepte el meu pare l'examen de matemàtiques, que bueno, va passar el que va passar, jo crec que era adequat, era assequible i era semblant al dels altres anys, que és realment el que havíem estat treballant fins al moment. I el grau de dificultat era bastant similar i crec que bé.
Sí, en aquest aspecte opino com el Gerard. La veritat és que era un examen que si t'havies preparat doncs podies treure molt bona nota, podies aprovar, podies també suspendre, depèn de com anessis. I en fi, això és tot.
Sembla que tenim la segona trucada del dia. Bon dia, qui parlem?
Bon dia, tinguem tots. Mireu, jo
Digui'm,
només vaig anar a col·legi fins als 10 anys. No n'he fet d'aquests exàmens tan grossos, però me dóna la impressió que a tots els nivells a Espanya estem fora de puesto. Tenim molt personal que està cobrant uns puestos de treball que no es mereixen. La persona que compleix, que està a l'altura del càrrec que ostenta, s'ho mereix tot. Però les persones que no tenen categoria, doncs a mi que em perdonin, però que els posin de peons. Perquè això és una equivocació d'alguna persona que no està a l'altura del càrrec que ostenta. He tingut una satisfacció aquesta setmana, i perdoneu-me que us ho expliqui, que vaig tindre quan vam començar a fer les obres de baix de les cloaques a la Fontvella, amb l'encarregat de l'obra, mos les vam tindre, perquè vaig veure que no prenien les mides, i aquesta setmana estava jo, doncs, al meu mirador, i va passar, va parar, i amb tota l'alegria em va saludar, amb tota l'amistat. Això vol dir que se'm va donar compte, i per dir les veritats no mos hem d'enfadar, hem de continuar lluitant tots a l'hora a veure si ho arreglem, si ho arreglem d'una, perquè si no hi posem tots l'ombro no anem en cap puesto. I la persona que no està a l'altura, doncs ho sento molt, que es conformi al puesto que només li toque, i no, que no vulgui, no en volem de gent presumida a ostentar càrrecs que no es mereixen. Volem gent que siguin persones. A veure si tenim sort. Bona tarda a tots.
Gràcies, adeu. Gaspar. El Gaspar parlava de categoria. Jo el que sí que veig, o el que es detecta en un país com el nostre, és la titulitis. Tenim molts títols, però poca cosa més.
Això ve, això és una mica d'història, no? Hem de fer una mica d'història. És a dir, als anys 60, la majoria d'habitants d'aquest país nostre no tenien cap títol universitari, la gran majoria, jo diria el 80% ben bé. I per tant, els pares van començar que els seus fills poguessin estudiar, no? Ja, econòmicament començaven a poder pagar els estudis a la gent i van començar a estudiar, perquè en aquells moments, als anys 60, als anys 70, tenir un títol universitari era sinònim de tenir una feina. I tindre una feina més o menys ben remunerada, per entendre'ns, no? Sí, sí. Gratificant. I per tant, i això està ficat, això ho tenim ficat dintre del nostre ADN, quasi ja, no? Doncs això, nosaltres, o sigui, la nostra societat viu això, el títol, com un passaport al triomf, no? Un passaport directe. I això ja fa anys que no és així. Això ja fa anys que no és així. Però encara, en el nostre subconscient, encara funciona d'aquesta manera, no? I aleshores és un mal que tenim, però que ens ve de fa 50 anys. Vull dir, que repeteixo, l'any 60 quasi ningú estudiava, perquè no podien, perquè no hi havia prou llocs per estudiar, etcètera, etcètera, vull dir, per moltes raons diverses, no? Perquè sortíem de la postguerra. I doncs era la salvació de qualsevol persona, no? Tenir títol universitari. I això ho ha estat durant molts anys, ha estat així.
Però...
No, però la gent encara ho viu així, o sigui, els pares encara ho viuen d'aquesta manera. La majoria de pares encara ho viuen d'aquesta manera. Amb tot el que està passant, encara ara ho viuen. A més, però, no obstant, et dic una altra cosa, no obstant, l'única manera de sobreviure en la nostra societat és tenir com més coneixements, millor.
Sí, això és indiscutible.
Això és una altra història, sí. Són dues coses diferents. Vull dir, però el que està claríssim és que en aquesta societat nostra, com més preparat estiguis, més possibilitats tindràs de treballar. El que passa és que avui en dia ja no és sinònim, o sigui, tenint títol ja no és sinònim de tenir treball. Quan fa 15 anys o 20 anys enrere era així, no? Títol igual a treball. Avui en dia no. Però el que està clar és que avui en dia és coneixements, i més coneixements, més possibilitats de treball. I per tant, això ho hem de continuar, treballant des d'aquesta perspectiva.
El que passa que jo trobo, no sé, clar, aquests últims anys, aquests últims 30 anys, per dir alguna cosa, s'ha potenciat moltíssim la universitat i s'ha deixat molt de mà a la formació professional.
Clar, clar.
I llavors, clar, jo també va arribar un moment que vaig dir, bueno, és que algú hauré de ficar totxos, algú hauré de fer pintor, algú hauré de fer de fuster...
No, és que, per exemple, és que Alemanya, un país com Alemanya, és a dir, la majoria de gent que estudien formació professional, sí, la majoria de gent. O sigui, a la universitat no hi van un 30% dels estudiants. La resta sí, setmana a formar. Aquí anem al revés, no? Vull dir, aquí creem gent que després amb el títol s'ha d'anar a treballar a Alemanya, perquè a Alemanya falten titulats perquè tot quasi tothom és formació professional, no?
Amb això anava.
Per exemple, és un exemple,
la conclusió és arribar a el que diu ell ara, que és el que està passant aquí.
Sí, però bé, clar, però això és una visió molt curta dels nostres governants. A veure, és a dir, el que podem fer és pagar la universitat, que és pública, per sort, pagar la universitat als nostres estudiants durant 5, 6, 7 anys, i després, quan tenen el títol, aquest títol l'utilitzen a Anglaterra, a França, a Alemanya, a no sé on, no?
Sí, és la fuga de cervell, sí, això.
Bueno, claro, però això vol dir que estem empobrint el país, empobrint-lo de totes maneres, cultural, científicament i de totes maneres.
I tecnològicament, de totes les maneres.
I humanament, vull dir, perquè sí, perdem gent molt vàlida, no? Claro. Però això és una visió que, a veure, qualsevol, el que dèiem abans, de sentit comú, però clar, el que els nostres polítics de sentit comú no en tenen gaire. Mhm. Amb aquesta ciutat, amb aquestes coses, no?
Jo volia aprofitar la presència...
No, que per exemple, parlant d'això, de la fuga dels estudiants o dels cervells, clar, que després vingui el ministre i digui que, clar, anar a treballar a Alemanya o a Anglaterra o a França o a Holanda no és anar a l'estranger. Home, a veure, sisplau, és que és d'un neci terrible, això.
Esto es un moviment...
És que és un neci terrible, això. És que no li cau la cara de vergonya perquè no té vergonya, si no li cauria la cara de vergonya. Però com que no en té, ja no li cau, no?
Exterior.
Però clar, a veure, sisplau, vull dir, això ho va dir, a més, això ho va dir el mateix dia que el primer ministre italià demanava disculpes als italians per la mateixa raó. A veure, eh? O sigui, el mateix dia que el primer ministre italià demanava disculpes als joves que han de marxar a fora d'Itàlia a treballar,
aquest
deia que no, anar a treballar a França o a Alemanya o a Holanda o a Dinamarca no és anar a l'estranger. Mm. A veure, és que és un neci terrible, això, no? Mm-hmm.
Jo, com us deia, ahir, donant voltes al plantejament de la tertúlia d'avui, aprofitant que hi havia el Gerard i el Víctor, aquí ens fem un seguit de preguntes i fem una anàlisi més o menys profunda de la realitat, però la veu de la seva generació és la que menys sentim. I clar, passen coses, estan passant coses importants i la situació és, en el millor dels casos, compromesa, i la veu dels més joves no se sent. Jo, per tant, m'agradaria que... home, no diré que m'expliquéssiu com veieu la realitat a dia d'avui, o sigui, la més petita a nivell local o la més, si ho obrim, a nivell de Catalunya o de l'Estat, però sí que entenc que tot el que està passant ho esteu veient, no sou aliens a la situació de crisi que hi ha, a les dades de l'atur, etcètera, sobretot en un moment en què s'esteu preparant o esteu plantejant el vostre futur. Com veieu? Com està el pati, nois?
Bueno, el que veiem ara mateix és una mica el que deia l'Agustí, que hi ha gent que estudia i es treu títols universitaris i moltes coses i no treballa. I des del nostre punt de vista, pues, és una mica això, és que hem de fer? Estudiar, tenim més possibilitats a la llarga, assegurat no, però tenim més possibilitats, és el que hem de fer, i no res, estudiar i resar que quan acabem la cosa estigui una mica millor i el que ara veiem com a possibilitats pues se compleixi, és l'únic que podem fer.
No sé, jo penso que el futur és pels millors, els que són millors en tot, els que tenen millors notes, normalment solen ser els que agafen. Es busca molt gent que estigui molt qualificada. La gent que està molt qualificada en estudis troba feina molt benestant. Los millors...
A veure, sí, estic d'acord amb tu, però en part no.
Sí, perquè jo també ho anava a dir, en part no.
I sobretot això passa molt, per exemple, a la nostra comarca. Ja t'hi explicaré una història de la nostra comarca. Resulta que en aquest institut que tu vas, que no hi ha altres...
Institut Priorat.
Institut Priorat, que és l'únic que hi ha a la comarca, sí, per tant, no hi ha cap problema de llocs. Sí, hi ha estudiants brillants que no van a la universitat.
Sí.
Per què?
Sí.
Perquè no poden. Perquè els seus pares no poden pagar els estudis, no poden enviar-lo a Tarragona o a Barcelona o a no sé on. I això està passant avui en dia, i està passant al costat de casa nostra. Brillants, gent brillant, companys vostres. de l'any passat o de fa dos anys o fa tres anys, o de guany o de l'any que ve, és igual, no? Vull dir, gent que són molt bona gent, molt bons estudiants, molt, gent a un futur brillant, i que per culpa de la crisi, per culpa de, de que no poden anar a estudiar, no poden anar a estudiar, se queden a casa i han de fer altres feines. I això està passant.
Això és greu,
això,
això és molt greu.
Això és molt greu. Això és molt greu. I això és una realitat, eh? Això és una realitat. Vull dir, no és cap invent.
No, no, ni molt menys és un invent, home.
És veritat en part. És a dir, has de ser el millor, amb allò que facis has de ser el millor.
Però això t'ho dic, claríssim. Perquè hi ha un exemple molt clar correcte, també d'aquest institut, que és un noi el qual no anomenaré, però aquest noi ha acabat quart d'ESO, crec que era el segon millor en les matemàtiques de Catalunya, s'ha tret la nota mitjana de l'ESO, una nota altíssima, una bogeria, almenys crec que per a mi, no sé si seria assequible, m'hi hauria de posar molt. No sé si dono per a tant.
Víctor, hi ha gent que té un talent natural, no passa res.
Sí, però bueno, aquest talent s'ha de treballar. Si
també,
no...
també, estic d'acord amb això. Jo.
Doncs aquest noi l'han agafat, no recordo exactament què, però es veu que li paguen tot i se'n va estudiar a Girona, no sé si anava a fer informàtica, no sé, alguna cosa per l'estil, però no era una carrera universitària, era un cicle mitjà, un grau.
Sí, evidentment. Per sort passa també això, no?
Tenim la tercera trucada, si cas, després i tornem a aquesta qüestió. Bon dia, en què parlem?
Hola, sóc el Joan.
Digue'm, Joan.
Ho trobo perfecte. Estudies una carrera, saps anglès, saps fer l'ordinador com vulguis, i la primera oportunitat en tens. Claro, el problema és aquest. Si no et lloguen, no saben com ets. Aquest és el problema. Tant amb carreres universitàries com FP... Com que no hi ha feina, qui lloga? Quan et dones compte, tens 28 anys i has perdut tot el que has après. Vull dir, pots ser molt bo, pots tindre tot el que tu vulguis, però qui lloga i qui et dona l'oportunitat de que digues, bueno, aquest serveix.
Mm-hmm. És el que estem discutint aquí, la crisi. No?
Qui et don l'oportunitat, claro, perquè evidentment aquests xiquets que estan aquí, ara faran la seva carrera, qui els hi donarà l'oportunitat? A no ser que siguin el número 1 i sortim per la televisió, que la Caixa els hi dona el gran prèmit per ser el número 1 de la carrera.
No cal que els doni el gran prèmit, no, que fullback ja farien.
No, però vull dir, així m'entens, no?
Clar, però això són 4.
Això són 4. I els altres, com poden tindre l'oportunitat? Com puc demostrar jo que sóc un bon estudiant, un bon professional, si no em donen la primera oportunitat? Que mires currículums, experiència. Bueno, l'experiència l'agafes i comences a treballar. Si no, comences quan la tindrà l'experiència. Als 30 anys. Als 30 anys n'hi haurà 10 detrás que hauran acabat i seran més baratos i a córrer. D'acord?
D'acord, Joan.
Vinga, adéu.
Ens quedem amb aquesta idea de qui el lloga. M'ha fet gràcia perquè parlem ara de, en el context actual, la qüestió de la crisi, que no hi ha oportunitats, no hi ha llocs de treball. Això el Niño Becerra se'n fa un far de diu pel...
Jo amb això s'ho vull tancar la cullerada perquè això té dos cares.
Jo només vull afegir una cosa. Abans que esclatés la crisi, a través de les ofertes de feina, o millor de les ofertes de feina, hi ha moltes, i el primer que et demanaven era al mínim 3 anys d'experiència quan acabes de sortir de la universitat. Clar, dius, si no tinc una oportunitat, no puc tindre aquests 3 anys d'experiència.
Ja arribes als 30 anys sense experiència i llavors ja no et volien perquè no tenies experiència.
Per això et dic que...
O et trobaves que et feien un contracte de pràctiques de 2 anys, bueno, d'aquí 2 anys ja veurem, i ves com la política d'empresa era sistemàticament anar canviant. O sigui, no fer contractes indefinits, sinó tirar de contracte de pràctiques noves persones, però bueno.
Perquè en el fons... Perquè
eren els bons temps.
Lo de les dos cares...
Perquè dic... és que jo penso que en el fons...
Primer un després l'altre.
Lo de les dos cares ho puc dir perquè jo ho he viscut personalment. Hi ha la cara A, que és quan els nanos acaben la universitat, que no tenen la primera oportunitat per falta d'experiència, tret dels 4 números 1 que estàvem parlant abans. I llavors hi ha els més grans de 50 anys que tenen molta experiència però ja són vells. Jo m'he trobat amb aquest segon cas, no? Que vaig tindre molta gent volia agafar, però quan deia l'edat que tenia em deien, oh, O sigui, per un costat no tens experiència i per l'altre tens sobre, però com sobrepasses aquesta edat, pues, igual, és exactament el mateix cas. Mm. O sigui que això és una pantomima que està muntant la societat, perquè, aviam, abans, el que deia, abans, els números de les universitats fa 20 anys se col·locaven tots, però de seguida en els millors puestos. Però la gent mitjana amb un títol universitari tothom trobava feina.
No, però mira, escolta, és que avui mira, parlant d'això, és que avui he llegit el diari precisament que una científica que treballava a València, que van fer, fa dos anys van fer un ERE i la van fotre fora, resulta que va enviar un currículum a la Universitat d'Oregon i l'endemà ja l'han trucat perquè vagi allà a treballar.
Sí, sí.
No? Vull dir, això és un exemple, del que dèiem abans, de gent boníssima, que aquí els hi fan un ERE i els envien a casa, i en canvi envia el currículum a la Universitat dels Estats Units i el primer dia, l'endemà, ja estan trucant perquè vagi a treballar allí, perquè fa unes experiències
enriquidoríssimes. Un altre cas com aquest és, teníem el millor científic jove, el millor físic d'Europa.
Gallec.
És gallec, sí. I li van denegar la beca Erasmus. Pues clar que no. El millor científic jove d'Europa li van negar la beca Erasmus aquí a Espanya.
Sí, potser no estem parlant del mateix cas.
Bueno, però és igual, és deixar escapar amb un altre.
Jo, aquest tema que apunteu, ja crec que tenim un petit problema amb aquesta qüestió, perquè no ens emmirallem, ens agradaria emmirallar-nos en el sistema anglosaxó de contractació universitària, però alhora...
Jo no he dit això, eh? Jo no he dit això.
Si la van cridar des d'allà...
És perquè aquí la van fotre fora. Com... És perquè aquí la van fotre fora, estic dient. Però... O sigui, no estic alabant de que la cridin
no, però
estic
molts
criticant
científics...
que l'hagin fotut fora d'aquí, eh? És diferent.
Exactament.
És diferent,
sí,
eh?
Però és que la contractació allà la fan per... amb vistes a que hi hagi projectes.
Per projectes, sí.
Moltes vegades finançats per empreses. I aquí, a la que es vincula empresa i universitat, ja tothom es posa en alerta i en guàrdia i que... o almenys en els temps en què jo era universitari, que en cap cas entri l'empresa a la universitat. Potser aquí hauríem de començar a triar.
I entren, fotis.
Agustí.
Home, sí, a la Politècnica sí. Ara, a la de història no.
A l'Autònoma no ho vaig sentir poques vegades això.
Són
punts de vista diferents.
Però no obstant, jo vull lligar el que acaba de dir el Miquel abans i amb el que han dit ells abans també, que jo penso que en el fons la crisi econòmica no existeix. El que existeix és una crisi de valors. Una crisi de valors. Llavors aquesta crisi de valors s'ha vestit amb crisi econòmica, o sigui, s'ha visualitzat amb l'economia. Però el que realment hi ha en aquesta nostra societat és una crisi de valors. I mentre no canviem els valors, doncs segurament que hi haurà crisi econòmica. Que aquesta és l'altra història, no? I per tant, jo una miqueta intento fer aquesta crida a la gent, no? De dir, no ens deixem enganyar, no? Vull dir, hi ha una crisi de valors i hem de primer canviar els valors i després l'economia ja vindrà. Perquè si volem canviar l'economia, tornarem una altra vegada a caure a la mateixa trampa una altra vegada, no? Vull dir, perquè ja sabeu que l'home és l'únic animal que ens ensopega dues vegades, doncs nosaltres tornarem a ensopegar una altra vegada amb aquesta idea. Si no canviem la nostra visió del món, no? I això també va lligat una miqueta, ja sabeu que el mes d'agost ja Mart s'aproxima al màxim de la Terra, no? Diuen que es veurà fantàsticament bé i tot això, no?
No hi haurà cap cataclisme.
No. Que serà una visió fantàstica del planeta Mart, no? Perquè estarà al costat de la Lluna i es veurà quasi tan gran com la Lluna, no? És aplicada que estarà més a prop de la Lluna amb tota la existència, no? I això em va fer reflexionar a una idea, no? De dir, és que l'espai és immens, no? És quasi infinit, no? I l'únic lloc on hi ha vida que es conegui és el planeta Terra, que és un gra de sorra a l'univers, no?
Oh, i tant.
I jo penso, i com molts podem pensar, els amos de tot, si som un granet, som una casualitat de l'univers, no? Com hi ha algú que encara és capaç de voler dominar això? Si ets un gra de sorra enmig de l'univers, si has tingut la sort de caure aquí, no? Doncs home, vull dir, no malmetis, no... No la facis malbé, no? Uh-huh. I això va lligat amb el que té abans, amb la crisi de valors. No? Vull dir, si no canviem els valors, ens anem, no a l'economia, al planeta, sem a l'aire.
Bueno, això donaria per una tertúlia i per dos i per tres, perquè
no, toquen, que,
es toquen temes.
Jo vull, cada vegada que parlem, cada vegada que es parla d'economia, jo intento desviar el tema i dient no, l'economia és l'excusa, que és la visualització de la crisi de valors. Parlem dels valors. I llavors, si parlem dels valors, llavors com l'economia no és tan important. Ja ho veuràs.
Automàticament. Perquè si canvies els valors, per exemple, del respecte a la gent, que els banquers arribin a ser honrats al 100%, que ningú sigui
corrupte. Molt, eh?
Són aquests valors, no, aquests valors,
és això.
Persones honrades, que es guanyen prou bé la vida, doncs canviant els valors automàticament variaria l'economia, però substancialment.
Clar, que el soci capitalista que té el seu capital invertit en una empresa no vulgui guanyar més a costa del treballador, o a costa del producte, o a costa de no sé qui. Això és una qüestió de valors.
O a costa de
l'esclavitud d'altres països. Això és una qüestió de valors. No és una qüestió d'economia. Això és una qüestió de valors. I mentre no veiem, en tinguem clar això, ens estan enganyant. Que és el que volen, en el fons, que ens enganyar-nos. Pensar que l'economia és el motor del món. I no és veritat.
Ara jo anava a preguntar al Víctor i al Gerard quina carrera volen fer. I el Gerard me dirà... Anem a pots dir, ja.
Ai, què passa?
Economia.
No, em sembla bé, eh?
No, que et fiquis.
És que hi ha d'haver economistes, però economistes sí, que tinguin uns valors concrets. Sí. No que no s'inventin, per exemple, coses com s'han inventat, no, avui en dia, les preferents i coses d'aquestes.
Sí, no? Que no s'inventin això, clar, sobretot, eh?
Clar, vull dir, economistes que siguin èticament correctes, no? I no que s'inventin coses per enganyar la gent.
Claro. Perquè el nostre amic té valors.
I tu, Víctor, què vols fer?
Jo... La carrera que vull fer és una enginyeria en sistemes de telecomunicació.
La telecos de tota la vida?
Sí. Vale. Sí, la veritat és que... No sé, em fa il·lusió, m'agrada. No sé, de tot el ventall de coses que hi ha per a triar...
Que n'hi ha unes quantes.
Moltes, però moltes, eh? Hi ha... No sé, hi ha una varietat que fa uns anys no hi era, però és que, per exemple, de la carrera que vull fer jo, hi ha la que faig jo, la que jo he escollit, i n'hi ha una altra que, per exemple, és en sistemes de comunicació, però en electrònica. Llavors, el meu és... et donen més conceptes generals, o sigui, és més genèrica la carrera, i en canvi, l'electrònica és més de construir aparells, més centrada en allò físic,
tècnica,
en la tècnica. En canvi, el que faig jo és més general, em donen més visió de tot, llavors està més orientat a com si diguéssim, a creació d'empreses, tot aquest...
Les gestions i coses així.
A més de tot el que tractaré del que va a la carrera.
Mm-hmm. Bueno,
molt bé,
sabem doncs, què volen fer aquests xicots, i està bé, eh? Ai.
A mi una cosa que també preparant la tertúlia amb entrevistes prèvies és que de l'Institut del Priorat només una desena de persones han anat al juny.
A la selectivitat.
Quan hi vaig anar jo, i jo sóc del setembre, també érem 10, i això ja fa més de 10 anys.
Pues sí, érem uns 15 aproximadament.
Una quinzena.
No, Víctor, sí. Devíem ser.
Sí, sí.
I de 40 que som a classe.
Exactament, del nostre curs que hem fet batxillerat som 40.
Uns 40.
La veritat és que aquest curs no m'ha agradat, ha estat molt massificat, perquè, per exemple, les assignatures comunes, d'estar 40 en una classe és molt... massa gent en una classe.
Això ha sigut un error bastant greu d'ensenyament, perquè a primer debat, per exemple, eren igual que de nombre d'alumnes, igual que segon, i allà sí que han dividit dues classes i tenia més lògica dividir-ho a segon debat, que et prepares més a la selectivitat, que necessites estar separat, que no a primer debat, que és important però no ho és tant.
Queda camí.
Però penseu camí. Que la llei ho permet, és que aquí està el problema.
Claro.
Sí,
vull dir que la llei ho permet això, eh? Vull dir que és un problema. Vull dir,
hi ha molta gent que es va...
Aminorar o pot anar a resoldre, però la llei ho permet. Aquest és el problema, no? Vull dir que la llei permeti que en una classe n'hi hagi 40 alumnes, dius, home, a veure...
No és gaire pedagògic.
No.
Però, aviam, quan se va aprovar la llei va haver moltíssims professors que van dir que això era una bestiesa, que era una aberració ficar 40 alumnes a la mateixa classe.
Clar,
però com que es va aprovar per llei, doncs, és el mateix que passa. Totes les conseqüències de la crisi són, és això. Els metges, doncs, han de tindre més... més malalts i han de fer menys hores, no poden fer hores extres.
I els malalts menys malalties.
Els mestres no tenen substitució quan estan malalts, doncs tot és conseqüència del mateix.
Uh-huh. Bueno, no anem tan lluny. Quan sabreu la nota i l'assignació?
El dia 28 sabrem la nota de la selectivitat, sí, d'aquest mes. I tenim fins al 3 de juliol, me sembla, per fer la preinscripció i després ja, en funció de la
tot
demanda,
rodat,
s'assigna la nota de tall.
I ara com esteu? Perquè a mi em va fer gràcia que TV3 per dir, no, ara es poden prendre en descans. Dic, home, jo, lo record que en tinc, que comença a ser una mica llunyà, és que no és un temps d'allò que estàs tranquil.
Estàs de vacances, però amb una preocupació.
Pues ja no estàs de vacances. Ja no, si tens una preocupació... I a més està marcada al calendari el dia 28. I què fareu aquests dies?
Per tant, aquests dies el millor és fotre el camp i marxar a no sé on.
Sí, però...
Oblidar-se'n de tot.
Agustí, tu em portes amb tu. Jo trobo que...
Jo, mira, generalment sóc una persona bastant preocupada. He patit molt durant aquest segon... Bueno, primer i segon de batxillerat. Ha hagut alguns moments que m'he passat molt malament. No sé, sóc molt sentit. Tot... Em preocupo molt abans de... Em preocupo abans de que vinguin les coses i això m'angoixa, la veritat. I no sé, la veritat és que he optat per prendre-me una mica de filosofia, deixar-ho una mica de banda. Penso que el fet està, no ho puc canviar.
Correcte.
Per això, ara simplement cal esperar, així que tampoc el que no puc fer és crear-me una angoixa que, total, no em servirà per a res.
No, llavors, molt bé. Quan tu tens no pots lluitar contra una cosa que no pots lluitar, no cal lluitar-hi.
Clar.
És a dir, no cal trencar els nassos.
Això va lligat amb el caràcter
no,
de la persona.
No, va lligat amb el caràcter. És que tu has de tenir el caràcter de dir, vale, contra l'inevitable no lluitis.
Clar.
Lluita contra el que pots evitar, però contra l'inevitable no cal lluitar. Dir,
bueno,
i si sap que el dia 28 hi ha la nota... Sí.
Pues ja arribarem.
Doncs ja arribarà el 28.
Bueno, però hi ha gent no que és patidora, Agustí, que és nerviosa, i hi ha gent...
Però que canviï.
No, jo precisament sóc una persona nerviosa, patidora, i ara estic parlant i m'estic posant nerviós per això mateix.
No serà perquè no has parlat mai pel micro. Que els dos se n'heu fet un fart.
Per
recordar-ho.
Molt bé, pel fet aquest de recordar ja em fico nerviós, ja m'entra aquella angoixa a la panxa que no...
Que no pot ser, clar que no. No, no, és veritat, jo penso que és una cosa molt important, que hauria d'aprendre tothom, encara que tu dius que és el caràcter, doncs la gent, si jo, és que jo sóc així, mentida, si ets així, canvia. A veure, a mi no em vinguis amb punyetes.
Ui, és el meu cas, jo sóc una persona molt preocupada.
Jo penso que estic d'acord amb el que diu ell, de dir, a veure, jo sóc una persona que preveu les coses, que me preocupo molt, no sé què, quantos, però arriba un punt que és de dir, bueno, jo contra l'inevitable no puc fer res. I, per exemple, si tu avui vull anar a la platja i comença a ploure, doncs, escolta, no hi vas i està, escolta, és que plou,
sí.
No pots fer-hi res. Ja que no pots fer-hi res, però vols enfadar-te? Amb qui? Una tonteria, no?
Temps.
Sí, per tant, no, però és que això passa amb moltes coses de la vida, eh? És a dir,
sí,
molta gent s'enfada amb coses que són inevitables. I això és un error. Jo penso que és un error, eh? Jo crec que tu has de lluitar, has d'intentar canviar les coses que tu puguis evitar.
En la mesura que et sigui
clar,
possible.
Però les coses inevitables, no?
Bueno,
i
que avui...
arribi 28, no es pot fer res.
Avui acabem molt, molt filosòfics. Sí, jo m'ho miro des de la perspectiva budista, allò que diu, preocupa't de les coses que depenen de tu. Quan hi ha d'on depenen
clar.
De tu, no val la pena.
És que és veritat.
O sigui que passeu o intenteu passar uns bons dies fins al 28, que hi hagi moltíssima sort que pugueu entrar a la primera... opció que voleu de la universitat, ja, si cas, ja en parlarem quan toqui. Agrair doncs al Víctor Bobis i al Gerard Sánchez que hagin estat aquí, també al Miquel i a l'Agustí que ens han aportat els seus comentaris respecte a aquesta selectivitat tan problemàtica. Agrair-li al tècnic, a l'Anton Vidal Júnior, que ha estat a l'altra banda fent producció, control tècnic, el que faci falta. I també, com no, a les persones que ens han trucat, a la Montse, al Gaspar i al Joan, que han enriquit també amb els seus punts de vista aquesta tertúlia. I avui toca acabar, com no, hem parlat de que éreu 40 de segon de batxillerat i heu anat una quinzena. La resta, molts ànims, que això d'anar a Selec al setembre, que no passa res, i us ho dic per experiència. Adeu!